no marxem de Torroella de Montgrí perquè justament aquest cap de setmana hem sabut que Josep Maria Rufí, el seu alcalde, anunciava que no es presentaria a les properes eleccions. Saludem el protagonista de la notícia. Senyor Rufí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Rufí, d'entrada, això vol dir que abandona la política?
No, en absolut, en absolut. A mi la política m'ha agradat molt sempre. Evidentment, tots, la meva gestió va entrar a la política pel tema nacional, però també hem anat agafant un cert amor al que és la política municipal. Jo en aquest moment ja porto 3 mandats encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana i penso que és un bon moment per anar fent relleus.
Mm-hmm. Per tant, si deixa, vaja, si deixa de presentar-se però parla vostè de política en clau nacional, vol dir que el podríem veure en unes hipotètiques llistes per Esquerra en unes possibles eleccions quan siguin al Parlament de Catalunya?
Jo no descarto mai res. Evidentment, jo en aquests moments tinc una llarga trajectòria, soc militant d'Esquerra Republicana de fa 40 anys i estic al servei, evidentment, d'Esquerra Republicana i sobretot al país.
No sé si, vaja, no sé si ha tingut algun pes o no sé, des del punt de vista de la gestió política de l'empresonament de la Dolors Bassa, no sé si ha tingut alguna relació, això.
Bé, a tots els que som de Torroella, tots els que l'hem conegut com a amiga, en el meu cas com a regidora dels meus governs, això ens afecta d'una manera o altra, però no és aquesta el nucli de la decisió, eh? La decisió és el que li deia abans, hem aprovat el pressupost per l'any 2019, hi ha una bona estabilitat a l'Ajuntament, hi ha projectes en curs i pel proper mandat, i ja dic, després d'aquests 12 anys a l'Ajuntament, 5 anys d'alcalde, 3 de tinent d'alcalde i 4 de regidor de l'oposició, és un bon moment per anar pensant en nous relleus.
Bé, pensant en nous relleus, qui serà el relleu de Josep Maria Rufí?
Això no, evidentment no ho designaré jo, eh? Nosaltres som un partit que decidim els nostres càrrecs locals també per assemblea, ho hem fet sempre, i a partir d'ara sobre aquest procés perquè tothom que vulguis pugui postular. És evident que els regidors del grup municipal tenen un pes important pel seu coneixement de l'activitat del municipi.
Uh-huh. I vostè, òbviament, no em dirà qui prefereix l'actual alcalde.
No puc dir-ho, i a més és que no és correcte. Hi ha prou gent amb bagatge, tant a la secció local com al grup municipal, per poder assumir aquest repte. Depèn de l'evolució que li faci cadascú i de la valoració que en fem la resta d'afiliats locals.
Mm-hmm. En qualsevol cas, el que sí que em pot dir, suposo, és per quan està previst més o menys que hi hagi aquestes assemblees que hagin de decidir en aquest sentit? Ho sabem,
sí,
això ja?
Sí, li deia abans que era un bon moment perquè ja tenim els pressupostos aprovats. Jo penso que és un procés que hauria de culminar abans d'acabar l'any, per tant, penso com un mes i mig o dos, com a molt a mitjans de desembre, hauríem de tenir el candidat per anar fent la seva tasca, la seva promoció, la seva posada en valor de cara a les eleccions del mes de maig.
Uh-huh. Senyor Rufí, el seu últim mandat ha estat més curt perquè va entrar a partir d'una moció de censura i, per tant, no s'han pogut complir els 4 anys. Què és el que li quedarà pendent a Josep Maria Rufí com a alcalde de completar del projecte que s'havia fixat quan va accedir al càrrec?
Bé, bueno, la tasca municipal sempre és una tasca on queden coses pendents. El municipi és una entitat viva. Jo el que veig és que les coses que havien plantejat en un mandat que podia haver estat de transició, després d'una moció de censura, sempre és una fractura important, hem anat complint el que dèiem, i en aquest moment el gran tema del mandat, que és la zona esportiva municipal, està en curs, no s'acabarà ben bé d'aquest mandat, però en els propers anys sí, i això em satisfà enormement. Un cop hem acabat el municipi, un municipi que té 2 pobles, té la seva complexitat, té la xarxa d'equipaments educatius, amb 2 escoles bressol, sanitaris, amb un CAP Torroella i un centre d'assistència sanitària a l'Estartit, culturals també, amb el museu, l'Espai Ter, i aviat una biblioteca a l'Estartit. Bueno, era l'hora de la zona esportiva com a plus de qualitat d'un municipi del segle XXI. Uh-huh.
Zona esportiva que en quin estat es troba ara mateix?
Ara mateix s'està començant a executar un segon camp de gespa artificial, tindrem 2 de costat, i també aviat tindrem adjudicat el que és el nou pavelló, també en aquest cas un segon pavelló. Per tant, estem parlant d'una zona esportiva amb 2 camps de gespa artificial, multiusos, rugby, futbol i els esports que en el futur puguin venir, 2 pavellons per poder tenir espai per als grans practicants que tenim del futbol sala, del handball o del bàsquet, una zona de bike trial i esperem que en un futur proper també una piscina municipal en l'àmbit de Torroella.
Mm-hmm. Senyor Rufí, tenim pendent també aquesta nova estació d'autobusos que vaja, de les obres de la qual s'haurien de començar a executar el 2019...
No, estació d'autobús la tenim, feta nosaltres, estació d'autobús, me deia, no? Estació d'autobús, me deia.
Sí, estació
d'autobús. No, la tenim completada fa anys ja, l'estació d'autobús, eh? Llavors... Queda pendent, em sembla, el cas de la Bisbal, que deia, Tarroja està feta. Està feta, inaugurada fa uns quants anys, eh?
Doncs escolti, passem pàgina. En qualsevol cas, en l'àmbit de les infraestructures, de la gestió de la mobilitat, hi ha una assignatura pendent a Torroella sempre, que és aquest pas pel poble per la formació de cues. Serà el proper mandat en el que es pugui solucionar aquest tema, després que l'anterior govern de la Generalitat també anunciés una sèrie d'inversions encaminades a eixugar-ho?
Bé, sí, vam arribar a un acord els més de 20 pobles del Baix Ter perquè es milloressin les carreteres que accedeixen des de Girona cap a Tarroella, per Verges o per Parlavàs, un acord de 4 anys, 20 milions d'euros d'inversió. Va més lent del que pensàvem. Aquest any s'ha executat la cruïlla més perillosa que teníem pendent, que era la de la carretera entre Verges, Tarroella i l'Escala. Estem molt contents perquè aquest estiu n'hi ha hagut sinistralitat i esperem que aquest acord s'executi en els propers anys de la mateixa manera que esperem també, perquè ho estem treballant d'acord amb la conselleria, un nou pas, un nou pont que pugui travessar el riu i pugui completar aquesta malla de carreteres del Baix Ter. Tot això comportaria el pas de molts menys vehicles pel nucli de Tarroella i podríem afrontar deutes pendents que tenim, com per exemple la peatonalització del Passeig de Catalunya, que podria ser un gran bulevard a un sol nivell i que ens donaria un plus de qualitat urbana importantíssim.
I el veurem, aquest pont, el proper mandat? Vostè què creu?
Jo espero que sí, ha avançat molt, hi ha un consens important entre tots els municipis, és una necessitat imperiosa, no només per Tarroella, sinó per la mobilitat entre els dos Empordàs, i evidentment tot això depèn de disponibilitat econòmica, un tema que està molt en qüestió a la Generalitat, però si hi ha consensos, si el treball ben fet, si hi ha un projecte ben aviat, esperarem que ens toqui el torn i seria importantíssim perquè seria un gran canvi en la circulació empordanesa.
Escolti, vostè fa un moment em parlava d'aquest desviament de vehicles a través de Verges per poder anar a l'Alt Empordà. S'ha fet una campanya informativa. Vostè la valora positivament? Creu que com a primer pas és vàlid, eh?
Les petites actuacions que es fan sempre no són solucions definitives. En aquest cas, desviar el trànsit d'entrada des de Pals cap a Parlavà i Verges ha sigut una bona experiència. Jo penso que hem tret de pas, trànsit de pas en el nostre municipi, uns quants centenars de cotxes cada dia, i això s'ha notat en una millora en aquests embutos que triem any a any. No és la solució definitiva en cap cas, però vam insistir molt amb el Servei Català de Trànsit que calia implementar-ho i penso que aquesta actuació petita ens ha donat la raó.
Ho explicàvem abans d'iniciar aquesta conversa amb vostè. L'Ajuntament ha decidit treure a concurs la promoció turística de la vila. Anava dintre detriment, però no té per què ser en detriment. Però vaja, és una tasca que feia fins ara l'estació nàutica. Què ha motivat aquest canvi en la manera d'adjudicar-ho?
Evidentment, els meus requeriments legals pel que fa a l'administració i la gestió econòmica del municipi es van marcar en el camí. Estem parlant d'una aportació important del municipi de més de 100.000 euros i, per tant, era imperiós això posar-ho a concurs. A ningú se li escapa que el coneixement d'aquesta promoció turística el té l'estació nàutica i jo estic segur que estan ben situats per tal d'optar-hi perquè tenen aquest coneixement que li deia. Bé, és un tema més dels que l'administració comporta en aquests darrers anys i per tant té tota lògica que això es posi a concurs. Ja ho ha explicat molt bé la regidora de destinació turística en el tall que m'heu passat.
Senyor Rufín, una última qüestió. L'AMPA del Guillem de Montgrí és a l'espera que resolgui la petició que es va fer des del Tribunal Català de Contractes del sector públic perquè se suspengués cautelarment aquest decret sobre la gestió del menjador escolar del centre. Això, passat per la traductora, vol dir que les AMPAs no poden gestionar els menjadors. Això és així, eh?
Això ha sigut una gran pèrdua. El meu equip de govern s'ha mostrat del tot contrari, perquè eliminar la gestió dels menjadors per part de l'AMPA, en aquest cas estem parlant d'un AMPA que ho gestionava directament, no ho delegava en cap empresa. Uh-huh. Per tant, això era un curs de gestió importantíssim que involucrava els pares, els mestres, els nanos, els nens estaven contents, menjaven bé, l'equip docent també, els pares també, l'Ajuntament també. Però bé, nosaltres vam ajudar-los en la interposició d'aquest recurs en el Tribunal Català de Contractes i estem a l'espera d'aquest recurs, que estem esperançats que això pugui fer un tomb. Les AMPAs, tot el tot necessàries també per les gestions del menjador.
Això forma part una mica d'aquesta filosofia que sembla que en els últims anys està apareguent, que és probablement o en benefici de la transparència o de l'estalvi de costos, que s'acabi derivant tota aquesta sèrie de serveis en empreses de serveis i probablement vagi, com en casos com el de Torroella, en detriment d'entitats més arrelades al poble, no?
Bé, no, en qualsevol cas jo penso que aquestes requeriments legals sempre tenen excepcions, i en aquest cas l'autogestió d'un menjador escolar per part dels pares té tota la lògica. Qui ballarà millor pel menjar els seus fills que els propis pares? Però en aquesta llei, més enllà de que obligui d'alguna manera a posar concurs d'aquests serveis, penso que ha de tenir en compte aquestes realitats concretes de pobles petits i mitjans com la nostra, que són el que donen un plus de qualitat a la vida en aquests pobles i aquestes comarques.
Si pot fer alguna cosa per frenar-ho, això? Sí,
estarem amatents a aquest nou decret de menjadors que la Generalitat ha anunciat. Jo penso que hem d'incidir d'alguna manera perquè aquestes ampes puguin fer, en els casos que li dic, concretament d'autogestió del menjador.
Senyor Rufí, abans d'acabar l'entrevista, és vostè un dels, diguem-ne, enllaços o un dels contactes que tenim amb la consellera empresonada Dolors Bassa. Com està ella?
Bé, la Dolors, sempre que la vas a veure, posa bona cara. És una persona optimista, incombustible, treballadora, amb qual en cap cas se li pot atribuir cap mena de mala fe, de delicte o de mala actuació. Per tant, és un empresonament molt injust pel que lluitarem nosaltres, evidentment per tots els presos polítics exiliats, però especialment per aquesta nostra veïna que està passant en aquest mal moment. Ja li dic, la Dolors, que portes en fora sempre té aquell somriure encomanadís, però a ningú se li escapa que una persona de la seva talla, de la seva cultura, de la seva formació, al seu lloc no és una presó. I aquesta injustícia i aquesta ignomínia que està produint per l'estament judicial, però també amb la complicitat de l'estat espanyol, nosaltres com a alcaldes hi lluitarem sempre.
No sé si vostè està al cas de la reacció que hagi pogut tenir la consellera arran de les notícies que han sortit aquest cap de setmana sobre aquesta, entre cometes, rebaixa de penes que demanaria la Fiscalia.
Home, això fa riure, això de rebaixa, demanar rebel·lió. Per més que estiguem en la part baixa de les penes de 15 anys, és un ridícul, és intolerable, i nosaltres no entenc que el poble català no ho permetrem. Estem en un camí històric cap a la independència. Aquests danys que s'estan produint en persones amb voluntat d'escarment del rest del poble no han de fer que nosaltres baixem la guàrdia i perdem aquesta reivindicació, que avui mateix, en el cas de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, reivindicarem la seva llibertat a les places de tots els pobles de Catalunya.
Escolti, per acabar de replar el clau, sobre la seva destinació política, serà vostè diputat de la República Catalana? Ho veurà?
No hi hauria res que em fes més il·lusió, i espero veure-ho. I si em puc participar, seria un honor per a mi.
Josep Maria Rufí, encara alcalde de Torroella de Montgrí, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
I fins al final del mandat, alcalde, evidentment.
Sí, òbviament.
Compliré les meves obligacions.
Tinc la sensació que seguirem, que parlarem alguna vegada més abans no deixi de ser alcalde, però vaja, de moment, com que avui som aquí, demà ja en parlarem, no, de moment l'acomiado com encara alcalde de Torroella.
Espero que ens puguem tornar a parlar i moltes gràcies per la trucada, a disposició sempre.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. D'aquells 5 minuts...